RAC més 1 us ofereix Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.
Aquest és un tema dels Stones que ja s'ha convertit en un dels himnes de la banda. Pertany a Let It Bleed, un àlbum amb unes lletres plenes de fatalitats, morts i destruccions. I enmig d'aquest escenari líric desolador, la cançó que ens ocupa es presenta com una alegoria a l'eterna insatisfacció en la cerca de la felicitat. I és que no sempre es pot aconseguir el que es vol. What you want, honey, you can't always get what you want. Després de 7 àlbums d'estudi en els 5 darrers anys, els Rolling Stones encetaven l'any 1969 focalitzats en la gravació del seu nou treball discogràfic. Venien del gran èxit aconseguit amb Beggar's Banquet, on la banda havia recuperat el camí del country al soul, després d'un flirteig poc reeixit amb la psicodèlia musical del moment. Alguns dels temes, com és el cas de You Can't Always Get What You Want, els havien començat a gravar uns mesos abans i estaven molt engrescats. Però a mida que va avançar l'any, la cosa es va complicar. El mes de juliol, Brian Jones, qui fou un dels fundadors de la banda, va aparèixer mort al fons de la piscina de casa seva. Setmanes més tard, la xicota de Mick Jagger, Marianne Faithfull, va patir una sobredosi. I la temporada va acabar amb un tret accidental a la mà del vocalista, que el va tenir uns quants mesos fent rehabilitació. Malgrat aquestes tràgiques circumstàncies que el van envoltar, Let It Bleed va ser un disc molt ben rebut per la crítica i You Can't Always Get What You Want va erigir-se com una de les seves cançons més destacades. Jagger va explicar fa uns anys que la va començar a compondre un vespre estirat al llit rascant la guitarra i també que va ser seva la idea de comptar amb la col·laboració d'un cor durant la gravació. En un inici, havia pensat en introduir-lo com a complement a les seves veus, però finalment va decidir donar-li el protagonisme de l'obertura. Aquesta és una peça llarga, de més de 7 minuts, i que s'emmarca en la desil·lusió del somni hippie amb la guerra de Vietnam de fons. En els seus versos, recull alguns dels grans tòpics dels 60, amor, drogues i política, i els aborda des de la perspectiva de la insatisfacció a partir d'una estructura que es repeteix en cadascun dels seus versos. Unes primeres frases optimistes, que en les següents línies es converteixen en desil·lusió i que acaben tancant una tornada dominada pel pragmatisme i la resignació. Però d'on va treure Jagger la inspiració per escriure en la lletra? Doncs la pista la va deixar escrita a la tercera estrofa de la cançó, quan es refereix a un tal Mr. Jimmy. Hi ha diverses versions sobre qui seria aquest Mr. Jimmy que se cita a la cançó. Hi ha qui pensa que és una picada d'ullet a Jimmy Miller, el productor dels Stones, i que precisament en aquest tema va ser qui va gravar la bateria, perquè Charlie Watts no va ser capaç de seguir el patró rítmic de la partitura. Però la teoria que sembla més probable és la que defensa que darrere aquest nom hi hauria la figura de Jimmy Hatmaker, un personatge excèntric que rondava pels voltants de la ciutat d'Excelsior i amb qui els Stones haurien coincidit el 1964 durant la seva gira americana. Jimmy Hatmaker era un home que solia vagarejar pels carrers d'aquesta població i que tothom coneixia com Mr. Jimmy. Un dels locals on solia anar gairebé cada dia era una botiga de queviures on els amos ja el coneixien. I allà seria, precisament, on se'l va trobar Mick Jagger. Expliquen que el cantant dels Stones va anar a comprar-hi una Cherry Coke i quan el dependent li va dir que no en tenia, Jimmy Hatmaker li va contestar «Well, you can't always get what you want». Jagger es va guardar aquella resposta i uns anys més tard la va rescatar per convertir-la en la frase central d'una cançó que va titular amb la mateixa expressió. No sempre es pot aconseguir el que es vol, li havia dit Jimmy Hatmaker, i ell, de collita pròpia, hi va afegir: però si s'intenta, s'aconsegueix el que es necessita. Durant dècades, la cançó ha estat un imprescindible del repertori dels Rolling Stones, i aquesta manera d'entendre la vida que presenta a la seva lletra ha estat adoptada gairebé com una filosofia de viure per algunes de les persones que l'han escoltada. Aquest és el cas de l'escriptor i guionista David Shore, que la va incorporar com un element característic d'un dels seus personatges televisius, l'odiat i alhora entranyable Dr. House. Shore és un fanàtic de les novel·les de Sherlock Holmes i precisament va inspirar-se en aquest personatge d'Arthur Conan Doyle per donar vida al doctor Gregory House, un geni de la medicina, misàntrop, cínic i ególatra, que dirigeix de forma molt poc ortodoxa el Departament de Diagnosi Mèdica del fictici hospital universitari Princeton Plainsboro de Nova Jersey a la sèrie House Medical Doctor. Al llarg de les 8 temporades que dura la sèrie, les semblances entre els dos personatges es fan evidents, destacant la seva capacitat per resoldre casos complexes, el seu domini del mètode deductiu o la seva addicció a les drogues. Tots dos porten bastó, presumeixen de prepotència i comparteixen la seva afició per la música, Holmes tocant el violí i House el piano i la guitarra. Però a banda de ser una de les passions i vies d'escapament del protagonista de la sèrie, la música té un paper clau a House, i You Can't Always Get What You Want n'és un molt bon exemple. De fet, la cançó sona en 4 episodis de diferents temporades, però té un paper destacat en el primer capítol de la sèrie, on, elevant la figura de Mick Jagger a la de filòsof, s'hi fa referència quan en un diàleg amb la directora de l'hospital, el doctor House li diu...
As the philosopher Jagger once said, you can't always get what you want.
Frase que ella respon unes escenes més endavant amb un...
But as it turns out, if you try sometimes, you get what you need.
Al llarg dels gairebé 60 anys que fa que els Rolling Stones s'arrosseguen pels escenaris de tot el món, You Can't Always Get What You Want ha estat un imprescindible del setlist dels Satàniques Majestats. És un tema que tant pel seu crescendo musical com pel missatge de la seva lletra ha estat molt recurrent en diverses ocasions i no sempre en contextos amb els que els seus autors hagin estat del tot d'acord. Una de les darreres vegades que l'ús de la cançó els va posar en un compromís va ser la tardor de 2016, durant les eleccions a la Casa Blanca. El llavors candidat republicà Donald Trump va fer servir la cançó durant tota la campanya i la banda britànica va redactar un comunicat per deixar clar que no comptava amb la seva autorització i que li havien demanat que deixés de fer-ho. Trump no es va donar per al·ludit. És més, quan el 16 de novembre es va proclamar com el nou president dels Estats Units, aquest va ser el tema que va triar per fer sonar pels altaveus de l'hotel Hilton mentre els seus seguidors el vitorejaven, ignorant el desacord manifestat pels Stones. Però ja sabem que a Donald Trump tant se li en fot tot. Així que quan l'estiu de 2020 va presentar-se a la reelecció, ignorant de nou les peticions de la banda, no va voler renunciar a la seva cançó preferida en el seu darrer míting de campanya. Arribats a aquest punt, els Stones van considerar que aquesta ja era la gota que feia vessar el got i van anunciar a través d'un comunicat de premsa que iniciaven els tràmits per prendre mesures addicionals per impedir que en el futur Trump pugui utilitzar ni aquesta ni cap de les seves composicions. Si ho aconsegueixen, demostraran davant d'algú que creu que ho pot tenir tot, que, com diu la cançó, no sempre es pot aconseguir el que es vol.
RAC més 1 us ha ofert Chelsea Hotel amb Olga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història.